Parlem per saber més coses d'aquest centre d'interpretació amb el director i propietari de Finca Viladellós, Marcelo Desvalls. Què tal? Molt bon dia, Marcelo.
Bon dia a tothom.
Estem davant d'un canvi important dins del que és el mateix centre d'interpretació, que va obrir portes fa 4 anys i hem de dir doncs, que té una exposició permanent que no ho és tant, i per això de manera periòdica el plantejament és que aneu renovant aquest espai del centre d'interpretació.
Correcte, el que volem a Viladellós amb tota aquesta documentació que es va traspassar a l'Arxiu Nacional de Catalunya és que cada any, any i mig, pugui haver-hi un tema dintre de tots aquests papers que, que estan depositats. Clar, entre aquests 4 anys hem passat el Covid, ha passat un intervalo, que potser aquesta inauguració d'aquest tema que ara presentarem es tindria que haver-hi fet, però bueno, però ho farem el 30, ho farem el dissabte.
Aquest dissabte, a partir de les 12, i ho planteja així a Marcelo Desvalls, d'anar renovant de manera periòdica amb aquest marge d'any, any i mig, perquè evidentment hi ha molt per triar i remenar, perquè a l'Arxiu Nacional de Catalunya està dipositat aquest arxiu familiar de la família Desvalls, que conté fins a 4.500 pergamins, per tant, per seleccionar ja... Hi ha molta matèria.
Molta, moltíssima. O sigui, jo sempre tinc la sort de que quan parlo amb la gent de l'Arxiu Nacional de Catalunya, la veritat que t'ensenya molta història. I clar, aquesta família i totes aquestes famílies entroncades sempre ha estat en relació, en paral·lel amb la història aquesta de Catalunya. I el que volem una mica és aquestes petites capítols de la història de Catalunya és poder-los interpretar i donar-los a conèixer a la gent que vulgui vindre aquí a Viladellós a fer no turisme.
I què s'hi trobarà en aquesta nova exposició?
Doncs mira, aquesta vegada, aquesta nova presentació, és monotemàtica de dues famílies molt importants dintre de les nostres comarques. Una d'elles és la família Mas d'Ovelles i una altra família és la família Icart al Garraf. Mas d'Ovelles del Penedès i Icart del Garraf. Aquestes dues famílies van tindre el seu protagonisme molt important amb cadascú de les comarques que estem parlant.
Per què?
Pues bueno, Mas d'Ovelles, per exemple, és dels pocs signes, així, com dirien, de les heràldiques, de les poques heràldiques que n'hi ha que porten les 4 barres. O sigui, portar una heràldica amb les 4 barres, això era un fet que t'havia donat al comte o al rei, o sigui, vull dir, com una cosa molt important. Què passa? Que aquesta família Mas d'Ovelles, que a Viladellós està, hi ha un pergamí del segle XVI al 1518, signats per Fernando el Catòlico, en el qual li donaven a aquesta família la castlania de Vilafranca, o sigui, el control de les muralles de Vilafranca. Vull dir que amb això el rei depositava la confiança en aquesta família per controlar les muralles i per poder recaudar aquests impostos com a mercat que n'hi havia a Vilafranca, ciutat reial en la seva època.
I l'altra família, la seva importància, el Garraf.
I l'altra família, Icar, molt important, des de Cubelles fins a Torredembarra. La casa pairal estava a Torredembarra, ara on està ara a l'Ajuntament de Torredembarra. Una família que va tindre el seu protagonisme al castell de Cubelles, com una de les bases, i sobretot aquesta família que en un punt donat es va separar Cubelles de la Geltrú, en el qual pues donava fet a l'inici de la Geltrú més Vilanova.
I tota aquesta documentació, la documentació original, que heu custodiat la família durant molts anys, després la vau cedir a l'Arxiu Nacional de Catalunya i podeu anar seleccionant a criteri de la mateixa família per elaborar aquestes exposicions?
No, jo em vaig trobar que quan va morir el meu pare, que em vaig trobar aquí a Viladellós totes aquestes caixes, tots aquests pergamins, que ja estaven inventariats per part de la Generalitat, per part de l'Arxiu Nacional de Catalunya, però què passa? Per un tema de seguretat, conservació, poder estudiar, els historiadors poguessin estudiar aquesta informació. Clar, em vaig trobar de que tot això no podia estar aquí, tenia d'estar en un lloc on realment els historiadors poguessin treballar-ho, que estigués conservat amb la seva... amb la correcta... i que, a més, per un tema de seguretat. Per tant, tot això se'n va anar cap allà i el que fa l'Arxiu Nacional de Catalunya, el Josep Fernández, que és el cap de fons d'història medieval, busquem, sobretot, monotemes interessants per poder donar a conèixer aquest arxiu. I una mica és això, que sigui un arxiu que està dipositat en un lloc determinat, però sobretot que estigui molt actiu, que sempre s'estigui investigant i s'hi pugui donar a conèixer coses que han passat durant tots els segles a les terres catalanes.
Per situar, és difícil doncs, fixar una idea de l'amplitud, la magnitud d'aquest fons documental. Abasta més de 4.500 pergamins.
Correcte.
289 capses d'arxiu amb manuscrits, documentació en paper, 554 imatges, més de 200 plànols i dibuixos en tela, pergamí, paper i paper vegetal. Són xifres que situen aquesta col·lecció com l'arxiu d'origen privat més important de Catalunya.
Correcte, sí, sí, sí. Però clar, no és només l'arxiu d'una família, sinó és l'arxiu de totes aquestes famílies durant la història que s'han anat entroncant.
Els llinatges.
Els llinatges que s'han entroncat amb la família d'Esvalls. Clar, què passa? Que avui en dia, al segle XXI, tots nosaltres tenim que treballar, però aquestes famílies, doncs, el que feien és fent aquests matrimonis de convivència per incrementar doncs, bueno, el seu estatus o digue-li com vulguis. I què passa? Que la documentació era un fet molt important, perquè clar, moltes vegades aquestes famílies es posicionaven políticament davant les institucions i ja sabem que la història de Catalunya ha sigut molt convulsa. Per tant, quan tenien que marxar a l'exili o tenien que anar cap a una banda o una banda, l'únic que se podien portar són aquests papers. Clar, perquè si algun dia podien tornar, podien reclamar posicions o coses que podien tindre. De l'altra manera, clar, avui en dia sí que tenim el catastre, tenim la informàtica, tenim tot. A partir del segle, a mitjans del segle XIX, comença a haver-hi el catastre, tot ja més ordenat i tal, con lo qual, pues aquest arxiu es va delegant, es va relegant a baúls i es van abandonant. I es va passant aquests baúls de casa en casa. Fins que arriba un moment que quan el meu pare es jubila, agafa com a hobby què passa amb aquests baúls i comença a investigar aquesta història. I quan truca a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Cultura, amb l'Arxiu Nacional de Catalunya, clar, què passa? Que l'Arxiu Nacional de Catalunya ja sabia que la història de la família d'Esvalls era rellevant dintre la història de Catalunya, però no es podien ni imaginar la quantitat de documentació que n'hi havia dintre aquests baúls. O sigui, la història al final es composa de petites peces del puzzle perquè els estudiants puguin encaixar aquest puzzle sencer. I és això el que va fer la Generalitat. I dintre d'aquesta documentació doncs, hi ha papers molt rellevants, papers molt curiosos. Hi ha des de la carta de població d'Olèrdola de l'any 1100, molt curiosa, que segurament aquesta carta de la carta de població d'Olèrdola ve a través de la família Masdovelles, perquè era la que estava vinculada amb aquest territori, perquè la família d'Esvalls estava vinculada a les terres de Lleida.
Seguint aquesta línia de documents rellevants, per exemple, la capitulació de Cardona.
Correcte, la capitulació de Cardona va ser un gran document que es va trobar dintre de l'Esto, si vull dir Cardona, va caure 5 dies després de la capitulació de Barcelona, de l'exèrcit de Barcelona, l'11 de setembre, que aquesta carta de capitulació de Cardona està signada el 18 de setembre, o sigui, encara va haver-hi 7 dies més que aquests Manuel i Antonio Desvalls van defendre al centre de Catalunya.
I dins d'aquestes exposicions que es renoven, que tenen aquest caràcter doncs, semipermanent, doncs, durant un temps doncs, hi ha hagut, per exemple, la possibilitat de veure els plànols dels jardins neoclàssics del laberint d'Horta.
Correcte, és una construcció que es va fer a finals del segle XVIII, es va començar. Va ser el que les podria dir la Catalunya de la Il·lustració. Aquesta forma aquesta aristocràcia copiava també aquestes aristocràcies del centre d'Europa amb el glamour i amb l'entesa de que tot tenia que ser sublime, des dels jardins fins a la part més, com diria, més d'educació i més d'intel·ligència. Per exemple, aquest que va construir el parc del laberint va ser el fundador de la Real Acadèmia de les Ciències.
En un ampli bagatge, fons documental que també es pot consultar en línia, inventariat, informatitzat a la pàgina web del mateix Arxiu Nacional de Catalunya. Aquesta nova presentació del Centre d'Interpretació de la Família d'Esvalls a Viladellops, que s'inaugura, que s'obre aquest dissabte, comptarà, per exemple, amb la presència de personalitats destacades dins d'aquest àmbit, el mateix director de l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Correcte. Ens acompanyarà el Francesc Balada i vos, com a director de l'Arxiu Nacional de Catalunya, el Josep Fernández com a cap de fons històric medievals i, entre altres, regidors i alcaldes de les nostres comarques.
Sí que comentava quan es va fer l'acte d'obertura d'aquest centre d'interpretació, el mateix Marcelo Desvalls, que es volia donar aquest centre un pas més, anar més enllà de l'enoturisme clàssic que s'havia desenvolupat aquí al Penedès.
Correcte, o sigui, la idea meva és, jo sempre dic que tinc la gran sort de tindre unes vinyes en un lloc que és Obradoiro, que estem dintre del massís del Garraf, aquesta terra molt, molt calcària, que tot és Penedès, però aquest racó del Penedès, que és el massís del Garraf, i l'únic mèrit que tinc jo és fer els vins, perquè al final jo m'aprofito també d'un lloc emblemàtic com és Viladellós, carregat d'història, i gràcies a aquesta història de la meva família pues, poso un valor tota la documentació. Aleshores, el que he buscat jo a Viladellós és sigui un enoturisme enfocat a història, cultura i paisatge. És aquest enoturisme, per suposat, tenim el celler i tenim els vins, però és donar-li un caràcter més històric i cultural a la visita de Viladellós, que sigui també amb les vinyes i amb els vins, però dintre d'aquest enfoque més de paisatge, cultura i història.
Perquè ja a Viladellós s'hi concentra tot això, aquests elements, aquests tres elements entrellaçats s'hi poden trobar amb una potència molt, molt atractiva.
Bueno, tinc la gran sort de que estic a Viladellós, que és un nucli dintre del municipi d'Olèrdola, Penedès, carregat d'història. O sigui, vull dir, Viladellós ha estat en paral·lel amb la història del castell d'Olèrdola. L'any 1958, quan es va reconquerir el castell d'Olèrdola, de seguida es van construir aquestes torres de guaita al voltant del castell d'Olèrdola, i una de les torres que es va construir va ser la torre de Viladellós, en el qual, doncs, a partir de l'any 1000, es comença a desenvolupar aquest nucli rural. La gran sort és que aquest nucli rural, ara avui per avui, està igual que fa 150 anys, o sigui, s'ha conservat l'estètica i l'harmonia de l'entorn. Per tant, i clar, i això no és gràcies a mi, és gràcies a aquests pallesos, a aquesta gent que ha treballat les terres, els marges de pedra seca, les barraques de pedra seca, aquestes construccions, tot això ha estat fet per generacions i segles de gent que ha treballat al voltant de Viladellós. Con lo qual, jo el que tinc de fer és poder explicar tota aquesta història, aquests mil anys de Viladellós. O sigui, vull dir, a Viladellós tinc la gran sort de poder explicar moltíssimes coses. Moltíssimes, des dels Templaris, l'Orde de l'Hospital de Sant Juan de Jerusalén, passant per la desamortització de Mendizábal, quan aquesta propietat va passar de l'Església cap a la gent que treballava a les terres, cap a la desgràcia que va haver a Filoxera, on aquesta persona que va construir el celler i la casa pairal d'estil indiano pues es va mitja ruïna i va passar que al final, el 1920, va passar cap a la meva família. I tota aquesta història fa un storytelling durant segles per arribar a on estem ara.
Més coses, més atractius també. Ha situat, per exemple, una torre, una de les torres de Viladellós, és un bé declarat d'interès nacional, i també hi ha un altre bé que es pot trobar a Viladellós. Estem parlant d'una carrossa del segle XVII.
Correcte, una carrossa del segle XVII, construïda a Itàlia, i és el que avui en dia, quan tu veus els anuncis de cotxes que parlen de les berlines, de les EIS i tot això que són les berlines, doncs això va ser de les primeres berlines que es van construir al món. I per què berlines? Perquè els diners en aquella època estaven sobretot a Berlín. La història comprava grans carruatges allà, i els dissenyadors italians, fixem-nos que els dissenyadors italians de cotxes ja en aquella època eren famosos i construïen aquests carruatges molt de luxe a Berlín, i per això li van posar el nom de Berlina. Són carruatges de molt de luxe.
I aquesta peça única, de manera sí permanent, ja s'hi trobarà sempre.
Aquesta carruatge té una singularitat, perquè aquest membre de la família d'Esvalls, aquest il·lustrado, aquest home en 1795 que va construir el laberinto d'Horta, que va crear l'Acadèmia de les Artes i les Ciències a Barcelona, també es va donar compte...
Que és de Llupià.
Sí. Es va assabentar que Napoleó estava a les portes de... Aviam, espera, de quina ciutat era? Bueno, ara no me'n recordo, del nord d'Itàlia. I aquest comte italià, clar, abans de que li expropiessin la carrossa, pues la va vendre. I per això va caure en mans d'aquesta família, va anar a Gènova, i de Gènova, per barco, per vaixell, va anar cap a Barcelona. Uh-huh. I va arribar a Barcelona. I va fer servir durant molts anys a Barcelona per anar a buscar aquests ambaixadors o aquestes personalitats a les portes de Barcelona o al port de Barcelona. Era el carruatge emblemàtic que tenia Barcelona per poder portar aquestes gents cap amunt i avall dintre la ciutat.
Viladecavalls és un nucli petit, reduït, molt a prop de Vilanova o de Vilafranca, però relativament desconegut. Suposo que amb tots aquests atractius, no sé si s'ha plantejat el mateix Marcelo Desvalls, que hi ha el risc de morir d'èxit, de que hi hagi una saturació de visitants que precisament faci que aquest atractiu es pugui arribar a perdre?
No, jo el que
crec... Hi ha pel creixement?
No, jo el que crec és que tothom ha de disfrutar del paisatge. Jo, o sigui, jo em considero viticultor, me'n considero una persona que tots nosaltres passarem, algun dia no estarem, però sí que és veritat que les coses, les peces, les terres, les barraques, les cases, els marges, això quedarà. I la meva feina és poder conservar això amb l'estat que jo m'ho vaig trobar. Per tant, que la gent vingui a disfrutar de la vinya, del paisatge, ja m'està bé, o sigui, ja m'està bé. Jo sempre dic una cosa amb els amics que també es dediquen a viticultura, que si la vinya, ara sobretot que estem al maig, al juny, si aquesta bellesa que tenim de les vinyes, aquest entorn, aquest paisatge, tingués un equilibri en la rentabilitat que n'hi ha, ostres, aquests països nosaltres podríem viure de conya, però per desgràcia donem una bellesa, travem unes vinyes amb una bellesa excepcional i a vegades no està recompensada el benefici paisatgístic que estem donant a la gent. Però bueno, això és un tema independent, he sortit aquí la meva cunya una mica de viticultor perquè crec que s'ha de dir, o sigui, vull dir, jo crec que la pagesia aquí al Penedès i a moltes zones vitivinícoles, la feina que fem de jardiners, jardiners entre cometes, vull dir, és impecable, o sigui, vull dir, tenim un paisatge extraordinari i la gent a vegades no hi pensa amb aquesta feina que fem al darrere d'aquestes vinyes.
Què ha de fer una persona que vulgui visitar tota aquesta riquesa que es troba a Viladecavalls?
Doncs pues mira, s'ha de fer molt fàcil. El 30 d'abril, dissabte, poden vindre ja a veure aquesta exposició, però si no és el 30, estarà oberta sempre. S'ha d'entrar a la pàgina web, www.viladecavalls.com, i allà mateix poden clicar per fer la visita. També m'agradaria, Ramon, ja que estem aquí, el 4 de maig, juntament amb la carretera del Vi, es fa la festa de la floració, la carretera del Vi, tan famosa que engloba aquests cellers que estan dintre la carretera del Vi i aquests elements culturals que hi ha dintre la carretera, el castell de Cuber, el castell d'Olerda, el castell de Canyella, Sant Martí Sarroca, tots aquests elements culturals, i fem el 4 de maig a Viladecavalls la festa de la floració, que també a la pàgina web també es poden inscriure.
Per tant, molts reclams, molts atractius per visitar Viladecavalls. La primera cita aquest dissabte per triar aquests encants, aquests racons també per Viladecavalls, també més enllà del centre d'interpretació. Seguint a la línia del que apuntàvem al principi, jo no sé si el Marcelo Desvalls ja està pensant en la propera exposició, més enllà de la que s'inaugura aquest dissabte. Hi ha material, ho hem comentat, doncs, per fer-ne moltes. La següent, la teniu ja planificada?
No, encara no, però segur que n'hi haurà. Segur que n'hi haurà. No, encara no, perquè ara estem encara... pues, acabant de muntar aquesta exposició amb molta il·lusió, perquè em fa molta il·lusió, perquè a més són temes vinculats a aquestes dues comarques tan properes a nosaltres, bueno, que estem aquí a una i veïna de l'altra. I la següent no sé, però buscarem algun tema que sigui interessant, per suposat.
La pandèmia ha tocat a tothom, també a Viladecavalls, i evidentment ha fet que el ritme de visites que planificàveu des d'aquell moment, fa gairebé 4 anys, que podríeu tenir al centre d'interpretació, no s'assolís per aquest imponderable, per aquest imprevist pandèmic.
Pues sí, el Covid, la pandèmia aquesta ha fet molt de mal a tothom, a molts negocis. A nosaltres ens ha tocat pel tema aquesta de no turisme. També l'any 2020 va ser un desastre aquí a la comarca pel tema del mildio. Vull dir que han sigut 2 anys una mica grisos o negres, però amb il·lusió perquè, bueno, perquè ja es veu que ja estem sortit del túnel i, escolta, amb alegria per tirar endavant, sempre.
I com veu que es fan les coses en l'àmbit de l'enoturisme a la comarca? Les iniciatives que van sorgint, aquestes sinergies que van aplegant-se del sector públic amb el privat?
Bueno, jo per començar jo voldria dir que cada dia més n'hi han, els cellers estan fent unes ofertes d'enoturisme cada vegada més de qualitat. Per una, això és molt bo. perquè contra més siguem d'ofertes de qualitat, més tindrem aquest nom d'enoturisme de qualitat aquí a la nostra comarca. Aleshores, les institucions el que tenen de fer és forçar, sobretot, aquesta àrea metropolitana de Barcelona, on que realment estem a 35 minuts. Sembla mentida que quan hi hagi un raig de sol a Barcelona tothom se'n va a la platja allà i s'embuten amb els jocs. Quan tenim aquí a 35 minuts, a vegades és més fàcil agafar el cotxe ara, que és gratis l'autopista i tal, vindre que el Penedès, disfrutar d'un paisatge, disfrutar d'uns cellers. Vull dir, jo demano una mica a les institucions aquest esforç, sobretot, de que portin molta gent de l'àrea metropolitana cap al nostre Penedès.
Suposo que serà un dels missatges que reforçaran durant la inauguració, la presentació d'aquesta nova exposició del Centre d'Interpretació de la Família Desvalls, programat l'acte a partir de les 12 d'aquest dissabte. Marcelo Desvalls, moltes gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé. Fins la propera.
A vosaltres, gràcies.